El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
I 25 comença la tertúlia del Gall del Monestir. Tenim a l'estudi Ramon Barnils, en Jordi Casas i en Domènec Miquel. Molt bon dia als dos.
Bon dia.
Avui obrim cuap.cat parlant del pla de mobilitat que ha fet un pas més aquest dilluns amb la presentació de l'acord marc, que té el suport de Convergència i Unió, que està el govern, recordin, i el PSC, Iniciativa i la CUP des de l'oposició. El pla es desenvoluparà en dues fases de 6 anys d'execució cadascuna amb un pressupost total de 27 milions d'euros. Déu-n'hi-do. El document aposta sobretot pels vianants i el transport públic i preveu, entre moltes coses, la vianantització de l'avinguda de Cerdanyola i també semi-vianantitzar part del carrer de Francesc Moragues, l'avinguda de Rius i Taulet i la plaça dels Quatre Cantons, aquella zona. El pla de mobilitat també inclou una alternativa a la construcció de la Ronda Sud, tot i que no la desprograma del planejament urbanístic. Domènec, Jordi...
Jo, pla de mobilitat...
Jordi, digues...
No, bueno, avui de començar...
Amb una petita referència.
Jo, pla de mobilitat, no li podré dedicar gaire temps perquè sé d'uns comentaris o una reunió que vaig estar fa mesos se'n va parlar i el que ha sortit a la premsa. No sé, primer lloc, perquè el PP és l'únic que no vota a favor, no tinc ni idea.
Ja ho... Roda de premsa avui a la bona, per explicar-ho.
Ja ho explicaran. Sí, sé que els punts, diguem-ne, conflictius o que calia llimar, per d'alguna manera, que se sap que s'han llimat, perquè si s'ha aconseguit el consens és que s'han llimat, eren aquests que has dit tu, donar una mica més de protagonisme als vianants, o sigui, no? El transport públic en general i als vianants, el tema de la freqüència dels autobusos, que això és un tema que no està fàcil solució, amb l'extensió de Sant Cugat i amb el bus que se'n fa i amb el cas que són, i el tema de la Ronda Sud. No sé res bé si amb això s'ha aconseguit un consens i posar fil a l'agulla, és que no tinc res més a dir. Ara, pel que dius tu, si realment vianantitza més, dona més protagonisme al vianant, dona més força al transport públic, bueno, que és el que ha de fer un pla de mobilitat, no? Vull dir, per mi, bé. I si era un... Jo sé que tècnicament el comentari que tenia era que està dins dels estàndards i que era un pla ben fet. No sé res més.
A cugat.cat tenen tota la informació. No farem el resum exhaustiu perquè...
Deu ser un totxo gros, eh?
De fet, ahir em van comentar, no sé si la dada és del tot certa, que el pla total, general, no el que ens han passat a la premsa, té gairebé 600 pàgines. Nosaltres hem fet un petit resum, hem fet també un vídeo amb els diversos carrers que canviaran i també hem adjuntat diversos documents perquè la gent pugui orientar-se. També hem recollit opinions de gent afectada, associacions de veïns i també comerciants. Per exemple, els comerciants veuen amb bons ulls que s'ampli la zona de vianants perquè diuen que això genera més activitat comercial. Això... No sé si recorden que quan es va començar a fer...
M'ho treus a la boca.
Digue-ho, Jordi, digue-ho.
No, home... Va passar al portal de l'Àngel a Barcelona i va passar al carrer Santa Maria de Sant Cugat, al carrer Xerric. Els comerciants, a l'inici de tot, quan es va parlar, havien dit, ostres, que no vindrà a Nadal. I ara en són uns profos defensors, és que és el sentit comú.
De fet, hi havia...
Bueno, això sempre també depèn, diguéssim, del tipus de comerç, eh? Vull dir, però, bueno, sí, però en general sí, en general sí. No, ho dic perquè, per exemple, doncs, hi ha hagut comerços doncs, com ara, i perdona que digui el nom,
no, però diguéssim
sí, que és la Teca Sàbat, doncs, ja. Que va haver de marxar de Santiago Rossinyol perquè o la gent podia arribar allà amb el cotxe per carregar, ja. O si no, diguéssim, doncs, anava bé i se'n va haver d'anar, diguéssim, doncs, a Collfabà perquè, doncs, pel tipus de comerç que era, doncs, no funcionava en aquell lloc.
Però, però pel tipus de personal que som, també.
Bueno, sí, no. El tipus de client que té, eh?
Vale, ho has concretat més. Sí,
i també el tipus de municipi que som, sí, amb districtes... Sí.
No, però vull dir, ara tu pots anar a la Teca i sortir amb el paquet a la mà, vull dir, bueno, és igual.
Sí, i anar fins a un aparcament, que tampoc no hi ha aparcaments que siguin tan llunyans, perquè, a veure, d'anar, si diguéssim, fins a la plaça, fins als Quatre Cantons, ara fins al darrere del monestir tampoc és tan lluny.
Però jo recordo d'haver sentit en aquella època, quan es parlava de la primera vianantització, que hi havia comerciants que defensaven que s'havia de fer un pàrquing al mig de la plaça d'Octavià perquè la gent pogués anar amb el cotxe, aparcar al centre...
Perdona, el projecte del pàrquing a la plaça d'Octavià va haver una candidatura, no va ser els primers municipals, devien ser les segones o les terceres, Quan va ser que es va portar, presentar l'Àngel de cap de llista? A les terceres? A les quartes? No, que ho defensava.
Anys 80.
Ho defensava l'Àngel, l'Àngel Casas, ho representava, no recordo. No les primeres que va guanyar, després va tornar a presentar una altra vegada.
Sí, potser van ser les terceres.
Les terceres, les quartes, i jo me'n recordo perfectament. No, igual era les 87, que jo em vaig presentar de segon, també. No és per fer propaganda, però em recordo que ells ho defensaven, això de fer... Bueno, i el Martí Vilaró, que era un gran defensor, defensava de fer un pàrquing a l'Augusta, sota la plaça Augusta, si no m'equivoco. No et sona això, tu?
No, de fet, diguéssim, si hi havia la possibilitat de fer un pàrquing sota la plaça d'Octavià, que amb una entrada i una sortida, doncs, que fossin el carrer Sant Medir o el carrer de la Indústria. I ja està, i això hauria pogut funcionar bé. Llavors es va dir que no, és que això no es pot fer perquè bàsicament la plaça Octavià serà plena de restes arqueològics, el qual sabíem perfectament que no era veritat, i després ha quedat demostrat amb totes les obres que s'han fet que no hi havia restes. Però bé, llavors ja s'havia fet el pàrquing de la banda de darrere, que era el que interessava.
El problema dels pàrquings que s'ha fet a Sant Cugat, tant al carrer a la Francesc Macià com als quatre cantons, no siguen restes arqueològiques, siguen les mines d'aigua. Sí, si us en recordeu, sí, va donar endarreriment de 2 o 3 anys perquè cony, cada palada que podien sortir aigua. Bueno, i el del pàrquing del Francesc Macià, que van tenir una cascada d'aigua ja durant mesos.
Toni Ramon, bon dia. Se
sabia, molt bon dia.
Que l'aigua hi era, vull dir, se sabia.
S'ha incorporat el Toni, també estem parlant del pla de mobilitat. Sí. No sé si tens alguna valoració, si te l'has pogut estudiar una mica, perquè Déu-n'hi-do.
Home, a veure, és ambiciós. També és veritat que el pressupost el reparteix en una bona colla d'anys, en dues fases. A mi tot el que és en els centres de les ciutats prioritzar vianant, bicicleta, transport públic, doncs em sembla perfecte.
Sí, aquest tema ja l'hem tocat. Ja.
Aquesta part és la que estic totalment d'acord, per tant, discutiria més el que són aquestes dues anelles de circumval·lació, sobretot aquelles parts que passen pel mig del camp de golf, que això no sé si ho heu comentat.
De fet, ahir...
Que mira, no he sabut veure quina és la solució.
A mi el que passa pel mig del camp de golf em sembla malament.
M'agradaria saber el com ho faran. No que em sembli malament, no em sembla gens malament.
El que diu el Toni, ara ho estàvem comentant precisament a la redacció amb la Marc Castro, que ell es va encarregar de fer el tema, i quan es va preguntar sobre aquesta, diguem-ne, alternativa a la Ronda Sud que faria aquesta circumval·lació, a la roda de premsa es va dir que ja es veuria com es fa això, però tu agafes el mapa i veus que el dibuixet que han fet passa pel camp de golf i el parteix, si no m'equivoco, 2 vegades, ara parlo de memòria. Òbviament, ara estem buscant la gent del camp de golf, del club Sant Cugat, a veure què...
I què connecta aquest
connecta? Bueno, acaba de fer la circumval·lació a Sant Cugat.
De la banda de la Ronda Sud, la continuació de la Ronda Sud. I cap a Vall d'Oreig.
I veurem si això el club de golf ho accepta. I una altra cosa, el canviar el traçat...
Perdona, vull dir, això no és un problema de si ho accepta o no ho accepta, ho ha d'acceptar i s'ha acabat.
Que li parteixin per la meitat el seu camp.
Perdona, vull dir, és com...
La propietat privada.
És com qualsevol altra cosa, és com Torrenegre o és com Camp Busquets,
Veurem.
Exactament,
Això està previst al PGM, això?
Sí, de fet estava previst.
És una ronda d'aquestes...
Sí, estava previst.
Veurem.
Fa molts anys n'havíem parlat d'això, perquè com que són d'aquells temes que es congelen i estan anys i anys, que pim-pam, que després es tornes... Bueno, m'imagino que era obligat programar-ho, una altra cosa, si es farà o no es farà, aquest és un altre tema, m'imagino.
Sí, exacte.
Suposo que si fas un pla de mobilitat l'has de tenir en compte, m'imagino. Ara, l'altra cosa, si ho faràs o no ho faràs.
Sí, sí, entre altres coses, perquè et ve donat, diguéssim, per la...
Com tants vials, del PGM que estan... Vale.
Sí. En el moment que planteges, no?, tot aïllar tot el que és el centre de trànsit rodat i fer-lo córrer per aquestes anelles de circumval·lació, clar, si aquestes anelles estan incomplertes, doncs no sé com ho pensen solucionar. No, jo crec que el gran dubte del pla de mobilitat actual és com solucionem la Ronda Sud, on hi ha una negativa important a fer-la, i després aquesta altra part d'aquesta ronda o aquesta anella de circumval·lació, que no només passa pel camp de golf, sinó per algunes zones habitades on els carrers crec, evidentment no sóc tècnic en mobilitat, que no donen l'amplada.
Per exemple, el carrer Àngel Guimarà el volen fer de doble sentit mentre no es fa aquesta pseudo-ronda, i un passa pel carrer d'Àngel Guimarà i vaja...
Bueno, ja ho havia sigut, ja ho havia i es va fer d'una sola direcció, com tants carrers de Sant Cugat.
Però és capaç aquest carrer d'assumir el trànsit que es pressuposa que vol passar per allà si l'expulsem de l'anella inicial?
Ara ens sembla que hi ha coses que dius, oh, Guimarà, Bueno, Santiago Rossinyol, doble direcció. Santiago Rossinyol, doble direcció, amb camions. Ara dius, no pot ser, no, de què m'està parlant? Escolta, estem parlant de fa 35 anys, no estic parlant de fa més. Però és que ara, quan el veus d'una direcció, dius, això no pot ser, doble direcció. A mi em sembla que és una animalada, però bueno, sí.
Però la pregunta que fa el Toni és, està adequat aquest espai per assumir tot el trànsit que es derivaria del centre cap a aquesta segona anella?
Qui, l'Àngel Guimarà?
Depèn de si és una cosa transitòria o no. Si és una cosa transitòria, en fi...
Imagina, per exemple, carrers com Santiago Rossinyol, que en el seu moment es fan piatonals, era de calaix, doncs perquè evidentment no existien ni les voreres. Trànsit rodat, més cotxe aparcat, les voreres les recordareu tots com eren.
Si no ho reivindico, dic que de vegades ens sembla mentida coses que fa 4 anys hi eren.
Ah, però bueno, per sort avancem, no? Cap a un altre model de ciutats. Altres zones que volen fer de semivianants, em sembla que no recordo el concepte exacte que comenta el pla, però tot el que és la recta dels quatre cantons, carrers que són molt més amples, que per tant et permet trànsit rodat amb unes voreres, doncs, on la gent es pugui bellugar amb comoditat i seguretat. Però clar, Àngel Guimarà, em perdonaran, sí que a dia d'avui existeixen els dos carrils cap a un únic sentit, però no ho sé, jo convertir aquests dos carrils en doble direcció amb també mal l'estat en què es troba el carrer, l'amplada de voreres que té,
etcètera. Si això ha de ser transitori per mig any o un any perquè estan fent obres, no sé què, però no, no és un carrer per ser doble direcció.
No, de totes maneres, a mi el que em preocupa més és, de vegades, és la mobilitat dels veïns del centre, perquè tot això s'està fent, diguéssim, sempre pensant en tots els que viuen a fora, i aleshores no es pensa en la gent que viu al centre, i ho dic perquè jo sóc dels afectats del centre, no? I sé els problemes que arribem a tenir, no? I sobretot perquè, a més, diguéssim, amb tota aquesta sèrie de plans que s'han anat fent, doncs hi ha molta gent que té cotxe, però en canvi no té la possibilitat de tenir un pàrquing. I aquest és un altre dels grans problemes que hi ha. On punyetes deixa el cotxe la gent que viu al centre i que, doncs, perquè sigui, perquè viu en un pis d'una època dels anys 70 que no es feien pàrquings, o perquè viu en una caseta de poble que, evidentment, ara no li deixen fer un pàrquing a l'habitació de davant, o aquestes coses així, què punyetes fa el cotxe? O és que aquest senyor no té dret a tenir cotxe?
No, a més, això que estàs dient és important, perquè tu no soluciones l'accés amb vehicle, que en molts casos és impepinable, per la qüestió física tal qual, a la llarga estàs degradant al centre. Pots arribar amb cotxe i tal, hòstia, no me'n vaig a viure al centre, me'n vaig fora, que és un dels elements de tants que s'han anat degradant centres històrics.
Sí.
Tu has de facilitar la comoditat com qualsevol altre lloc.
Sí.
Només per veïns, però que puguin entrar al cotxe al pàrquing, no, tal i qual, això sí.
Clar.
Si tu no pots entrar, vius al centre, molt maco, a la casa de tota la vida de la família, però hi ha una persona gran i no pots arribar amb cotxe, i tal, dius, hòstia, me'n vaig a viure fora, sí, és un element de degradació del centre.
Amb el tema que deia el Domènec, jo crec que molt encertat, perquè la política d'aparcament d'aquest poble s'ha fet pensant que tothom es pot pagar una plaça de pàrquing, i no és així, no? Hi ha famílies que no tenen aquesta forquilla de 60-90 euros, depèn d'on visquis, doncs, que et pot costar el lloguer d'una plaça de pàrquing. Si tu tens zona blava al teu carrer i ets una persona gran, això al seu moment ho havíem denunciat també, no? De dir, aparcar sempre en zona blava, doncs et pot suposar un cost mensual de, si no recordo malament, d'uns 100 euros, si ho haguessis de fer cada dia, perquè ets una persona gran, que no et pots deixar el cotxe per entendre'ns al Parc Central i baixar a peu, I després, per mi, el dèficit que té la ciutat...
No, és que a més és il·legal, Diguéssim, no és un problema que et costi els diners, és que és il·legal, tu només pots tenir-lo ja dues hores, en tot cas has de baixar i l'has d'anar canviant de lloc, en tot cas, no, però tenir un senyor blava.
Millor dels casos, em plantejo algú que arribi a casa a les 6, de treballar, del que sigui, que no sigui una persona de mobilitat reduïda i reconeguda, però pugui tenir certes dificultats, doncs, bueno, són dues hores cada dia que s'ha de menjar, i ja no dic si n'han de ser més, que ens ha de pujar i baixar i tal. Per tant, jo crec que això no ho hem solucionat bé. Ens hem pensat que tothom pot pagar la plaça de pàrquing, pot llogar un pàrquing als quatre cantons. Jo crec que això no ens ho hem mirat bé, gens bé, i tampoc ens hem mirat bé grans pàrquings de superfície a les entrades del municipi.
Que això es recull en el pla.
Sí, això es recull.
Això et sembla que hi ha algun altre.
Però anem
ha d'haver-hi, perquè això és de calaix, això.
O sigui, el que hem vist a altres ciutats, per exemple, a Girona, que ja és una ciutat que per la seva estructura del casc antic, doncs, convida a anar-hi a peu, sobretot perquè hi ha molts i molts carrers que són d'escales i amb fortes pendents, però té aquells pàrquings de superfície al costat de l'Unyà i del Ter,
sí,
on tu arribes a Girona, aparques, i a partir d'aquí o agafes el bus o hi ha bellugues per la ciutat a peu, no? Això, Sant Cugat, fa molts anys que n'estem parlant, vam fer aquell petit pàrquing de superfície a l'inici de l'Avinguda de Cerdanyola,
Castellví,
aquí a darrere el monestir, i poca cosa més. I per mi aquest és el gran dèficit que té la ciutat.
A més, el que deia abans el Domènec, a veure, nosaltres també com una mica a Girona, vull dir, no hi ha grans distàncies. Tu fas uns pàrquings una mica que estiguin a 10 minuts a peu del centre i, cony, pots arribar al centre a peu, a Girona. Els pàrquings que tu estàs dient són 10 minuts al centre. Sí. Per això no és distància, per la mort de Déu. Vull dir, a veure, encara que sigui un quart d'hora, caminant pots arribar. Sí. Ara, el que deia el Domènec del centre, vull dir, jo crec que això senzillament és facilitar que la gent que té pàrquing al centre pugui accedir, és que tampoc no t'has de gastar res, no has de crear res, el que no tingui pàrquing tampoc li soluciona res, però que els veïns puguin almenys arribar amb cotxe a cara seva si ho necessiten, no? Vull dir, no crec que això sigui.
Home, i això...
El, pas, el Domènec ja sé per què ho diu, perquè amb les targes de les pilones del centre i tal va haver un marmangum de categoria, no? Fa uns
no,
anys.
No, perquè les pilones de vegades funcionen i de vegades no funcionen i perquè doncs, si tu tens un gual, diguéssim, doncs i llavors hi ha aquestes pilones perquè no es pugui aparcar, doncs la gent aparca justament davant del teu gual, eh? Vull dir...
Sí, és això, sí. Va, bueno, doncs,
quan és un veí el coneixes no passa res, però quan és una persona que no coneixes llavors has de començar a donar voltes a veure de qui punyetes és aquell cotxe.
És que només hauria de ser veïns i carga i descarga i punt, i aquí no hi ha volta de full. Va, parlant de les GLP.
Home,
va.
També em sembla que una de les coses que preveu el pla és el control de matrícules dels accessos per pilones, si no m'equivoco. O sigui, en principi, o sigui, que tot funcioni,
en teoria,
aquell
sí.
Vehicle que no està registrat, per tant, aquella matrícula que no reconeix el lector, la càmera, el que sigui, no, doncs no pot accedir.
Sí, però les dues, diguéssim, del migdia, resulta que les pilones sí. Es baixen, i aleshores entra tothom. I entra, diguéssim, doncs una persona que et deixa el cotxe aparcat allà perquè se'n va a dinar a, no sé, a qualsevol restaurant, diguéssim, d'allà al centre. I tu et fots.
Pues aquests sí que són els típics d'infraccions que t'haurien de cruixir. Aquesta sí, no? Quan estàs aparcat a la quinta punyeta allà que... Aquesta sí que les hauríem d'allò, vale. Perquè...
Clar, però llavors això vol dir que has de trucar a la policia i dir, miri, escolti'm, que aquí tinc aquí un senyor.
Oh, ja, ja, ja.
Escoltin, sobre la renúncia del Papa Benet XVI, algun comentari?
Jo no he tingut cap influència, puc donar-ne fe, que no he influït en res.
No estàs a les travesses, no?
Bueno, podria ser-ho, perquè sembla ser que per ser papa no necessita ser capellà, segons diuen. O és per ser cardenal que no necessita ser... Ah, no, sí, per ser papa necessita ser cardenal. El que passa és que per ser cardenal no necessita ser capellà, no?
No necessàriament.
Jo podria ser papa.
Pot ser, diguéssim, papa qualsevol batejat.
Jo podria ser papa, bueno.
Batejat, no batejada, eh? Sí, s'ha de ser papa, sí. No mama.
Sí, si escriuen el teu nom dos terços dels cardenals...
Doncs pues mira, ho he d'acceptar-ho.
No,
ara parlant...
La il·luminació de l'Esperit Sant seria espectacular.
A mi el que em va sobtar, bueno, sobtar és una paraula, és que no és habitual. Segons vaig llegint, sembla que hi ha hagut quatre casos a la història de papes que hagin renunciat, i l'últim va ser el segle XVI, no? A veure, jo quan vaig veure que llegia en llatí la renúncia i com ho llegia, vaig veure, home, està molt fotut, no? M'imagino que...
No, de fet, una de les coses que havia fet ja era aquesta modificació del codi canònic, que perquè hi pogués, diguéssim, aquesta renúncia fos una cosa fàcil de fer i això, no? I a més l'ha practicada.
O sigui, ell mateix va promulgar... Sí. Ja devia... Bueno, és que aquest home va fer papa als 78 anys. Als 78 anys ja és una edat que els capellans s'han jubilat, ja. Vull dir, ja no és allò per anar... A més, s'ha fotut un far a viatjar, també. Vull dir, clar, m'imagino que tot això...
Sí, sí. De fet, ara estiga, actualment no? També està previst que no es pot ser, diguéssim, ni elector ni elegible a partir dels 80, que abans es podia fer, eh?
No,
el Joan XXIII també el van elegir bastant vellet, també, el Joan XXIII.
Sí, sí, també.
Home, tots són vellets. Quan els trien, avui estava mirant
no,
la llista...
No, però vellets quasi de tocar els 80, sí, no? Sí. No, clar. Home, papa, un senyor de 30 i pico, això passava molts Borges, potser, però bueno, has de tirar un currículum.
Ara el que està a les travesses i és més jove, no. Té 65 anys.
Home, jo crec que els intríngulis per elegir el papa al Vaticà són les coses més complicades del món. Es parla que sigui un italià, que sigui un canadenc... No, pues, vale.
Si un papa negre, també, un de Ghana, també està a la llista.
No, escolta, per mi que no quedi.
Algun comentari?
No, a veure, a mi el que em sembla normal és que quan una persona no es troba amb les facultats doncs, per exercir un càrrec, no diré d'altíssima responsabilitat, però sí d'altíssim compromís, com pot ser el papat, doncs em sembla molt bé que ho deixi estar. Jo crec que imatges com les que vam veure amb el papa anterior fent benediccions amb unes cares de dolor que no sé d'on va tenir la punxada, però realment eren esfereïdores aquelles imatges, em sembla que això és fora de lloc i crec que és convenient, si algun dia volen modernitzar la institució, doncs que comencin també per aquí. Jo et dic, jo i les imatges que vam veure de Joan Pau II eren esfereïdores.
El que no sé, això el Duberen sap més, que el que no sé teològicament com ho resol l'Església, això, perquè suposo que el papa, quan els cardenals estan inspirats pel Espírit Sant i per sigui, llavors teològicament ha d'haver, o és aquesta reforma que dius del codi aquest, d'allò, ha d'haver una justificació teològica de que es puguis fer això, no? Vull dir, no sé si m'explico. O no té més problema, això?
No, té més problema.
Ah, val. Sí. Suposo que el codi, d'allò, el codi canònic aquest que dius del punt. Sí. Val.
A més, només ho ha de comunicar ell? És a dir, només fent l'anunci ja...
Bueno, l'anunci és personal, m'imagino, clar.
Exacte, aleshores a partir d'aquí comença tot el...
Bueno, doncs a veure...
Però això és com una abdicació d'un rei,
sí,
sí. Més el
no,
rei...
Bueno, és
una renúncia.
Sí, bueno, però el papa... No, ara, amb tots els meus respectes, vull dir, jo no soc creient, però el papa no és un que és el representant de Déu a la Terra, clar, això té unes implicacions.
Mm-hmm. Bueno, però en tot cas és una renúncia des del punt de vista religiós, des del punt de vista civil és una abdicació, perquè també és el cap d'estat.
També, sí, hi ha els dos vertents.
Hi ha les dues coses.
Sí, d'un estat petit, però estat, sí.
Doncs,
escolta... No, i mai m'he dit, estat de bona esperança.
Cap comentari més?
No, parlem de les ILPs.
Doncs parla de les ILPs, Jordi, que has vingut ja més...
Lo de l'ILP...
Jo creia que volies parlar del vicepresident de la COE.
També.
El que és el teu amic, el que paga en negre.
Arturo Fernández, que té nom d'actor. No, guardo pel proper dia. Avui pot passar una cosa molt important.
Toros i de seu...
Que ha coincidit. Avui pot passar que es rebutgi. O sigui, no, quan sap pel principi. O que s'aprovi una ILP, que no sé quantes signatures té, però no posa al diari, declarar
bé d'interès
cultural.
Cultural.
Bé d'interès cultural als toros.
550.000.
Sí, no, aproximadament. I que rebutgi una ILP d'un tema que la Constitució diu que és un dret dels ciutadans tindre un habitatge digne, que els toros no en diu res, amb 1.400.000 signatures, i que rebutgi. A mi em sembla un escàndol. Independentment dels toros que no m'agradin, hi ha gent que li agrada, jo això no hi entro i tal, però és un escàndol. Els toros que no deixen de ser un divertimento i no entro amb les seves característiques, que s'accepti la tramitació com a bé interès cultural, que vol dir que si s'accepta el PP la pot aprovar, perquè la majoria, i que rebutgi una ILP, que es pot estar d'acord amb tot o no, que el que reivindica és allò que ja diu la Constitució, que és un habitatge digne per la gent, i amb 1.400.000 signatures darrere. A mi em sembla un escàndol majúscul. Ara, estava llegint, és veritat que els de l'ILP només poden treure com a currículum que han salvat 536 desnonaments, és veritat, i els toros, i els toros poden dir que han matat milers de toros. Amb això guanyen. No? Tenen un currículum molt més ampli, no? Perdoneu-me que me n'enfoti, però clar, ara és un moment, no? Estic indignat, és que em sembla, si passa, que és el més probable, és que em sembla un escàndol. Un escàndol, majúscul.
Mm-hmm. Però és que més... El fet de no acceptar-la vol dir que no es debatrà. És a dir, es podria acceptar debatre,
ja té una vertent institucional. Escolti, l'altre dia llegia que de les 92 ILPs que s'han presentat a 30 anys, només s'ha acceptat una. Per què crea la figura de l'ILP? Com a mínim acceptim el tram. Unió i Convergència ha dit, nosaltres el text no coincidim, però bueno, acceptem, almenys accepta el tràmit i negocia, potser es pot modificar coses, però almenys tramito com a llei. Llavors per què fem les ILPs? Ai, la llei d'ILPs, per què la fem?
És que és molt fort.
Pels toros.
No.
Bueno, també és veritat que Catalunya té una llei de consultes des del seguirany, no n'han fet ni una, però bueno...
Ara s'han posat.
Sí. Ara no, farem una de fàcil, sí.
No, però de totes maneres, diguéssim, és que per part del Congrés hi ha un despreci, diguéssim, o per part, diguéssim, del món polític, hi ha un despreci per aquestes iniciatives populars, que és absolutament... En fi, és a dir, o les coses venen a través dels partits polítics, o hi ha un despreci absolut.
Però te recordes quan a Catalunya es va presentar una sobre un tema de l'incineradora que li va donar la volta al Parlament? Sí. Es va presentar una que era per tancar l'incineradora, li van donar la volta i van aprovar tot el contrari. Vull dir que, bueno, Palatuga.
No, sí, estic totalment d'acord amb el que heu dit. No,
totes maneres, ara sembla que finalment, diguéssim, es recupera la idea aquesta de fer la llei electoral, no? Almenys això és el que van dir, no? De la ILP, que era de fer la llei electoral de Catalunya.
Sí, però espera, que hi ha la llei electoral, potser s'ho tira pitjor encara, eh?
Bueno, s'han posat els deures d'abans d'estiu, no? I si no, abans de...
Escolta, potser tornarem a les eleccions censitàries i necessitarem una renda de...
Ah, potser sí.
Per voler-se presentar, vull dir que... No, però ja és escandalós, és que es miri com es miri.
Sí, només els caps de casa i en fi...
No, però es miri com es miri, independentment de les característiques que el tema també té pebrons, amb perdó, de toros, no? No estem parlant de... Si l'altre estiguéssim parlant, no sé, d'un altre... Però a mi sembla, és que em sembla escandalós.
No, a més els toros els han agafat amb allò, amb un sentiment identitari fora de lloc. A més, quan el Parlament de Catalunya va aprovar... No, en aquest cas sí que va acceptar la ILP i, i va rebutjar...
Era una ILP, es va fer
sí,
una ILP?
Sí, va fer...
Los toros? Ah, sí, sí,
sí.
Ah, és veritat, sí. Pues,
de la plataforma Prou, si no m'equivoco. I, clar, ells agafaven, bueno, és que com a Catalunya són així d'independentistes radicals, doncs no volen els toros, que és una festa nacional espanyola, una festa de clara identitat espanyola. I és el gran error... que comet el govern espanyol, perquè en tot el procés de l'ILP tenia un bon amic que hi participava i li vaig ajudar a recollir algunes signatures. Jo mai havia sentit en un moviment català parlar tant castellà com en aquell moviment, que no és un defecte, eh? Senzillament vull fer veure de que això no va ser en cap cas de dir, mira, els catalans no, perquè som diferents. Evidentment som diferents, però el moviment animalista, tant a Catalunya com a l'estat espanyol, és molt potent. Si no, no haguessin recollit totes aquestes signatures ni haguessin tirat endavant.
Estic d'acord, i això es pot dir als toros. La tradició dels toros està en poder a Catalunya, com pot ser Bilbao o Dagol, perquè Catalunya té una tradició dels toros.
Molt més.
Va causar una revolta i una crema de convents l'any 1875. Un mal toro.
A la Catalunya del Nord, encara ara, continuen havent-hi places importants i un moviment important.
I francesos que baixen expressament a veure'ls.
Em sembla que ja és una qüestió d'evolució, o sigui, la societat ha d'evolucionar cap al nom, al tractament animal, i em sembla que és aquesta la mare dels ous. No és ni la identitat, ni la cultura espanyola, sinó que és una qüestió moral.
Jo dic la injúria, és a dir, a veure, jo dic la injúria que representa acceptar-ne una, que és molt discutible, però no l'accepto, i no acceptar l'altre.
Sí, sí, no acceptar-la ni en tràmit, que és el que dius, eh? No en vull ni parlar. Ens estan dient que no en volen ni parlar.
Un dret bàsic reconegut a la Constitució, que en el cas de la gent dels desnonaments no s'està complint. Intentem buscar una solució, perquè és evident, fins la Comissió Europea ha dit que la solució que ha posat fins ara el PP no serveixen per res, ho ha dit la Comissió Europea. Doncs intentem buscar, no dic que s'aprovi el 100%, discutible, i que cada grup presenti propostes, i a veure què en surt. Almenys algú millor del que tenim ara, com estan demanant els jutges també ho estan demanant. Diu, no, aquesta ens la carreguem, perquè no ens dona la gana, perquè tal i qual, i en canvi dels toros, doncs sí, però la tirem endavant. Hòstia, és una injúria, perdona, és una injúria. Però hi ha 1.400.000 signatures darrere de la d'allò.
Sí, però això després s'hauria de notar a l'hora que hi haguessin unes altres eleccions. És a dir, a veure, diguéssim, si un partit polític és capaç de despreciar així el que ve del poble, aleshores això s'hauria de notar a les properes eleccions. I ja veuràs com a les properes eleccions això no es notarà.
Bueno, no sé. Que això és el gros. Tot el que està caient... A veure, jo crec que... A veure, ja anant més enllà. Jo crec que la gran confiança del PP, com qualsevol partit quan està al govern, és que tot això quedi apaivagat per una sortida de la crisi. Perquè quan l'economia funciona... Tal. Ara, no és previsible a 3 anys vista una sortida de crisi, amb tot el que està caient el PP, si és que arriba el Rajoy als 3 anys, ja ho veurem, eh? De moment les enquestes diuen que cauen en picat ja, eh? Vull dir que l'únic que els hi podria salvar seria una sortida aïllosa de la crisi que no és previsible. Perquè és una darrere l'altra. A mi això em sembla un escàndol, perquè a més es quedaran sols. Tots els partits votaran el tràmit, una altra cosa després tal i qual, eh? Suposo que amb lo dels toros bàsicament també es quedaran sols. Bueno, és ara no vull simplificar, no? És l'estampa de l'Espanya de la pandereta, no?
Però bueno, potser l'electorat del Partit Popular ja li va bé aquesta imatge de l'Espanya de la pandereta.
O una part important, suposo que sí. Una part important, suposo.
No, si no, no s'explicarien moltes coses, moltes declaracions de líders del PP i que no passa res, moltes actuacions de líders del PP i que no passi res. Bueno, doncs jo crec que aquesta imatge de l'Espanya de Pandereta, que moltes vegades bueno, el Polònia la representa molt bé, millor en pel·lícula Berlanga, doncs...
I que m'imagino que ja sortirà algun Rodríguez de Barra de Tornu del PSOE que també dirà que els toros també ha de tirar endavant, perquè espera, ja en sortirà algun, ja, que segur que els... Bueno, espera, quan va haver el Parlament de Catalunya també va sortir molt justet, eh? Vull dir, recordem...
Bueno, i a més ho hem deixat a mitges, els correbous els hem deixat allà a les Terres de l'Ebre, que encara no ho hem resolt.
No, perquè una cosa és una cosa pròpia de Catalunya que va ser...
Aquí tenim un problema, a les correbous, una contradicció. Ara, és veritat, en la línia que el Toni, igual que hi havia molta gent que parlava en castellà, que és una pura constatació, perquè és un exemple que es parla a Catalunya...
Jo sempre ho he fet servir per...
També hi havia molt diputat nacionalista català que va votar, que va votar a favor. A favor dels toros, recordeu que es va dividir el vot,
Sí.
I jo recordo, a veure, PP majoritàriament va votar en contra, i el vot del PSC i el Convergència i Unió es va dividir, va estar molt dividit.
Sí, de fet aquí a l'Ajuntament de Sant Cugat vam fer una declaració de Ciutat Amiga dels Animals en el seu moment, i no sé si era amb aquesta declaració o amb temes dels toros també, que Convergència i Unió va votar dividida. No, ara no recordo exactament els posicionaments, però...
Si sortien llistes de diputats forofos dels toros, que Fulanito ha creat un lobby, no sé què, sortien els forofos dels toros, bueno, pensava molt bé, tu. Jo no em queixo, jo que si volen discutir això no em queixo, vull dir, jo el que em queixo és que no vulguin discutir l'altre, que em sembla un escàndol, que a més ha coincidit en el temps, que és insultant, és un insult a la intel·ligència, això. I a més, quantes signatures té dels toros? També m'agradaria saber-ho, perquè si un en té 1.402.854, que vol dir que les han comptades i les han validades, m'agradaria saber quantes en té l'altre.
Sí, sí, això, una tercera part.
Una tercera part?
Una tercera part de la legislació.
Per tant, l'opinió dels espanyols no val el mateix.
No.
No, depèn del tema.
No val el mateix
depèn del tema.
Bueno, pues dius, hòstia, com diria el meu estimat José Antonio Labordeta, vaya sufre la mierda, no? Que li va dir allò al Parlament, allò que tots haguéssim volgut dir, però que només ho va dir.
Això del vicepresident de la COE, Arturo Fernández, que hauria pagat en negre part del sou dels seus treballadors.
Home, jo he de reconèixer que...
Però els treballadors eren negres o no? Perquè, esclar,
és que... No, els hi pagava el sou base, pel que he llegit, diguem-ne net, o sigui, amb la nòmina ben feta, però després, depenent del càrrec que tenien, etc.,
sobres. Li donava un sobre. Yep. És que això del sobre...
Això del sobre...
Sí. Sí. Josep, has de reconèixer... Bueno, l'altre dia sortia una molt bona, deia... Sortien dos sobres, sap que el període que sortien dos sobres diu, bueno, ara amb això de l'e-mail, com que ens han deixat sense feina, ens hem de buscar la vida amb altres coses, no? Sí. Els sobres, els bitllets, està molt bé aquesta. Has de reconèixer, Josep, a mi, que la feina de periodista està molt fàcil últimament, perquè cada dematí t'aixeques amb una quantitat de notícies.
Mira, perquè no tenim temps ara, però la de Zaragoza, el número 2 del PSC en l'etapa de José Montilla, va encarregar la gravació de la trobada entre Camacho i l'ex de Jordi Pujol.
Sí, i per què es va trobar la Camacho amb l'ex de Jordi Pujol?
No, i per què la Camacho, si li van donar aquella informació,
no la va denunciar fins ara?
Escolta, i com ho sabia el PSC, que la senyora aquesta... Home, perquè és clar, és que també és molt curiós.
L'agència de detectius Mètode 3 seguia l'exfill de Jordi Pujol presumptament a instàncies del PSC.
La pregunta és, el senyor Zaragoza s'ho muntava amb la senyora Camacho i amb l'exfill del Pujol? A veure, anem al tema.
No ho sé.
Home, allà, és que no em dieu que no és esperpèntic, això.
Sí. Absolutament.
Perdoneu que faci senya, però és esperpèntic.
Però una cosa, ara diré una cosa que em puc donar...
Bueno, el marge que es posa el Fernández és un impresentable que ens el deixàvem ja.
Hi ha cercles polítics que estan espantadíssims amb el tema dels telèfons mòbils.
Per què? Que es poden interceptar fàcilment?
Perquè els consta que hi ha un interès per part de segons quines estructures de l'estat espanyol de controlar què diuen per telèfon. I hi ha gent, i jo puc donar fe, perquè en sé més d'un cas i de dos...
És més controlable el mòbil com fixa o com va?
Un mòbil és fàcil de punxar. Hi ha gent que quan es reuneix desconnecten les bateries dels telèfons mòbils, és a dir, les treuen per evitar que hi pugui haver-hi possibles gravacions, però clar, si vas a un restaurant i també et posen la gravadora sota, vaja, aquí ja no pots parlar amb ningú. Ho dic perquè no... Aquí fem broma ara amb això, però hi ha gent que té...
D'acord que la intimitat personal és important, però depèn del que, si tens coses a amagar o no. Jo quan vaig a dinar, si em graven, l'únic que trobaran és que parlem de futbol, de dones, de política, és lo normal que parlen els homes, no? No hi ha cap problema. Ara, depèn si tens alguna cosa a amagar, no?
Però... No, amagar o que no vols que, ara, entre cometes, l'altre bàndol sàpiga.
Aquesta noia i la Camacho són amigues?
No, però aquesta senyora, l'exnòvia de Jordi Pujol, fill, coneixia el Jorge Moragas, un dels caps del Partit Popular. Bien. Quan va haver-hi el trencament i tenia aquesta informació, va demanar-li al Jorge Moragas que si li podia facilitar una trobada amb la
Sánchez Camacho. Però mentre era dona, amant, amiga, nòvia del fill del Pujol Ferrusola, de gaudia d'aquests bitllets de 500 euros no o no?
Clar,
per què no ho va, per què no ho va denunciar en aquell moment i ho va denunciar quan s'hi va separar? La senyora Camacho, si té aquesta informació, perquè la treu quan li interessa treure?
No,
és una mica... el que parlàvem l'altre dia, no? Aquí la informació
no ho va denunciar, no ho va denunciar, ho ha denunciat ara, al cap de dos anys.
Si s'ha filtrat quan ha interessat i a través del mitjà que ha interessat.
Ja saps que aquestes coses sempre els despits juguen un paper important. Sigui la senyora aquesta o sigui el senyor Tria Senyer, que suposo que devia tenir els seus contenciosos amb el PP i tal. En aquests casos això és fonamental.
Per tant, tenim un problema greu, no? Perquè si els casos grossos de corrupció o els...
Només es coneixen...
Els presumptes, perdó, els presumptes casos de corrupció només surten quan algú s'emprenya amb l'exmarit o amb l'exjefe, doncs, home, tenim un problema.
Si seguissin sent nòvios...
No hagués passat res.
Suposant. Els suposats bitllets seguirien circulant.
Sí.
Vigila amb qui et fiques al llit, també és una conclusió, no?
Perquè... Perdona, jo amb bitllets de 500 euros no m'he ficat mai. Que em sembla que anava de bitllets de 500 euros, això, no?
Sí. Escolti,
no sabria d'on treure'ls.
És més, no n'he tingut mai cap a la mà.
Sort que li han donat un to còmic a la història, perquè quan la llegeixes després...
Ara, i el Zaragoza està per aquí al mig, és curiós, eh? El Zaragoza també està bé. Hòstia, per una novel·la, això és una novel·la.
Jo
perquè no tinc imaginació, però això és per escriure una novel·la, collons.
Jordi Casas, Domènec Miquel i Toni Ramon. Fins la setmana vinent.
Bon dia.
Que vagi bé, bon dia.